8 del matí. Bon dia des de Pals.
Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9.
Ahir a Barcelona es van manifestar uns quants milers de persones convocats per l'entitat Societat Civil Catalana. Les xifres d'assistència, com sempre, es mouen entre les 1.500 i les 15.000, segons les fonts, però en tot cas, la mateixa organització és qui ofereix la dada més optimista. Sigui com sigui, quan l'independentisme, amb el seu 1.5 milió de persones al carrer i els seus 400 quilòmetres de cadena humana o qualsevol altra convocatòria ha aplegat una quantitat mai vista en una manifestació a Europa, el bàndol unionista ha parlat del fracàs, al·legant que no es representava la majoria, ja que en un escenari de màxims s'havia quedat més gent a casa que al carrer amb l'estelada. Més enllà dels vincles de l'entitat amb l'extrema dreta, més enllà de persones amb pins a la solapa amb el jou i les fletxes de la Falange, el que pertocaria ara seria preguntar si les multitudinàries manifestacions pro-independència no representen a la majoria, què se suposa que representa una pírrica xifra de 15.000 assistents. Insisteixo que és la dada més favorable que s'ha publicat. Pot ser silenciosa perquè desconec si van fer gaire soroll, però majoria segur que no ho són. I per altra banda, per la xarxa s'hi poden trobar tot tipus d'imatges, entre les quals una em va cridar l'atenció. Es tracta d'una fotografia on un grup de nens amb banderes espanyoles penjades a l'esquena fan la salutació feixista. No tinc cap dubte que els nens no són ni conscients del que significa la simbologia, però se'n recorden de com el bàndol unionista acusava l'independentisme d'adoctrinar criatures per repartir fanals amb una estelada dibuixada? Sigui com sigui, celebrem que l'unionisme surti al carrer a mostrar la seva força. Ara ja sabem que és poca. Potser per això, perquè són pocs, es posen molt rabiosos quan se'ls planteja de votar democràticament. Són les 8 del matí i 2 minuts. Avui és dilluns, és 20 de març del 2017.
Supermatí amb en Miquel 40.
I amb en Martí Seguer, que com cada dia ens porta la previsió del temps, Martí.
Bon dia. Avui a les 11 i 29 minuts comença oficialment la primavera i ho farà com ho ve fent els darrers dies, amb un ambient assolellat i bones temperatures que arribaran fins als 23 graus de màxima, mentre que la mínima es quedarà sobre els 6. Els propers dies encara seran força tranquils i de cara a dimecres esperem que ens creui un front que ens portarà una baixada de les temperatures i algun ruixat.
Doncs la primavera arriba a les 11, per tant encara astronòmicament som a l'hivern i comencem el dia amb 5 graus de temperatura, compartida a Torroella, a Montgrí, a Parlavà, a Santa Cristina d'Aro, a Monells, a Platja d'Aro, a Palafrugell, a Sant Feliu de Guíxols i a Pals. 5 graus positius, dèiem, en aquest dilluns 20 de març del 2017. Comencem! I comencem, com sempre, amb el repàs a les notícies més pròximes. El resum de tot allò que passa a casa nostra de la mà d'en Toni Sellas i la Sílvia Pedret.
Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí.
Ho explicàvem el mateix divendres. És una setmana decisiva pel pacte de govern a Palafrugell, Toni.
Bon dia. La intenció de l'alcalde Juli Fernández de retirar les atribucions de cultura de la regidora convergent Maite Frigola i traspassar-les al socialista Xavier Roques ha tornat a tensar la corda entre el PSC i CiU fins al punt que el pacte podria trencar-se aquesta mateixa setmana. L'agrupació local del PSC té previst analitzar les pròximes hores una remodelació del Cartipàs, que atorgaria cultura a Roques, el qual ja va tenir aquesta competència en l'anterior mandat. L'alcalde Juli Fernández insisteix que cal una sacsejada per donar un nou impuls a l'àrea i obre la porta a fer altres canvis per salvar l'entesa de govern. De la seva banda, el soci de govern adverteix que no tolerarà decisions unilaterals.
El líder del grup municipal de CiU i primer tinent d'alcalde, Albert Gómez, recorda que els canvis sempre s'han fet des del consens i que si l'alcalde ho decideix pel seu compte, això suposarà la fi del pacte. Aquesta nova crisi és un pas més en la inestabilitat de l'entesa entre PSC i CiU i posa de manifest que l'episodi anterior es va tancar en fals. Llavors, la polèmica va sorgir quan la direcció intercomarcal d'Unió va plantejar a Juli Fernández que mantingués l'alcaldia fins al final del mandat, en contra d'allò pactat amb Albert Gómez. El convergent ha d'assolir l'alcaldia en el darrer any, però Unió i el mateix Fernández ho qüestionaven en considerar-lo un trànsfuga perquè l'acord s'havia firmat quan encara militava a la formació democristiana.
Seguim mesures provisionals a l'estiu per combatre les habituals retencions de trànsit a Torroella.
El Servei Català de Trànsit implementarà aquest estiu diferents mesures per atenuar les retencions habituals a l'entrada de Torroella de Montgrí. Seran accions de caràcter provisional i que s'aplicaran temporalment als moments de més intensitat de trànsit. L'objectiu és evitar que el trànsit de pas que prové de la Costa Brava Sud i va cap a l'Alt Empordà hagi de passar pel centre de Torroella.
Per això se senyalitzaran vies alternatives amb una distància suficient perquè els conductors puguin seguir els seus desplaçaments sense haver de patir les retencions del pont del Ter a l'accés sud de Torroella. Aquestes mesures s'afegeixen a la intenció de l'Ajuntament de Torroella de construir una rotonda a l'entrada del municipi just després del pont del riu Ter per desviar el trànsit en dos ramals, un cap a l'Estartit per darrere del carrer Fur i un altre cap a l'Espai Ter. D'aquesta manera s'evitaria el trànsit pel centre, tal i com explica el regidor d'Urbanisme, Jordi Colomí.
Nosaltres voldríem començar aquesta legislatura. En aquesta rotonda estem treballant de valent per intentar desenvolupar-la aquesta legislatura. Ja ha començat alguna reunió amb els sectors implicats. És una de les prioritats perquè creiem que aquestes cues que se'n generen a la carretera de Torroella a Pinguet de Pals està calculat i està demostrat que ens generen una gran pèrdua en tots els sentits.
De cara a l'estiu, les mesures del Servei Català de Trànsit es complementaran amb una millora de la informació que es pot canalitzar via GPS i a través dels mitjans de difusió de la xarxa del propi servei.
Les 8 del matí i 6 minuts, seguim endavant.
Supermatí, el programa que desperta l'Empordà.
Mantenir el guaret i fer controls preventius són les claus per la lluita contra el cargol poma als arrossars de Pals.
Els arrossaires de Pals confien que les darreres mesures preventives s'erradicaran del tot la plaga del cargol poma, detectada l'any 2015. El Departament d'Agricultura ha decidit mantenir el guaret a la parcel·la afectada pel focus de cargol poma de Palau Sator i Fontanilles i a 5 més del voltant, amb l'objectiu d'erradicar definitivament aquesta espècie invasora de la zona arrossera de Pals. A més, s'han incrementat els controls preventius.
El sector confia erradicar al 100% la presència del cargol poma. Així ho ha assegurat a Ràdio Capital el president de l'àrea de defensa vegetal de l'arròs de Pals, Josep Pericay. En una entrevista al Supermatí, Pericay ha destacat també que el cargol poma va arribar a l'Empordà provinent del delta de l'Ebre i encara no s'expliquen com.
Això va ser així, a més les anàlisis genèrics que s'han fet d'aquests cargols així ho van demostrar, que exemplars que tenien el mateix genotip dels que hi havia a l'Ebre. Per tant, és evident que van venir allà, aquests cargols. La manera, la forma i qui, això se'ns fa pràcticament impossible de poder-ho saber. Tothom va quedar molt estupefacte, com te pots imaginar, però ningú hi troba cap explicació lògica.
Amb tot, Pericay descarta que algú introduís aquesta espècie invasora a l'Empordà de forma intencionada. Les mesures acordades amb el sector preveuen paralitzar 6 parcel·les que sumen 13,6 hectàrees. Per compensar els agricultors, el govern els indemnitzarà amb 1.269 euros per hectàrea afectada. Aquesta xifra suposa un increment de 120 euros per hectàrea respecte del període anterior. Agricultura va anunciar fa un any que donava per pràcticament erradicat el focus aparegut fa 2 anys, quan es van detectar 4 cargols adults i 27 postes.
Són les 8 del matí, 8 minuts. Hi ha canvi de material a la flota d'arrossegament a Palamós.
Les 17 embarcacions de pesca d'arrossegament que formen part del Pla de Gestió de la Gamba de Palamós comencen a renovar les seves xarxes aquesta setmana. Les noves són un 25% més amples que les anteriors, amb quadrats d'uns 50 mil·límetres que faciliten el pas de les gambes més petites.
Segons fonts de la confraria citades per El Punt avui, aquest canvi respon a un increment de la presència de gamba petita amb una captura d'uns 700 quilos diaris. L'objectiu és facilitar que les gambes puguin créixer i reproduir-se. D'altra banda, les confraries de pescadors del Mediterrani estudiaran com donar resposta al possible enduriment de les condicions per rebre subvencions europees. Segons una informació de Diari de Tarragona, la nova normativa de la Unió Europea condicionarà les ajudes a no cometre cap infracció durant l'any anterior i els 5 posteriors a les ajudes per maquinària, instal·lacions i suport a la veda.
I avui es posen a la venda les entrades pel Festival de Cap Roig.
Des d'avui ja es poden comprar les entrades per l'edició d'enguany del Cap Roig Festival de Calella de Palafrugell. Aquesta edició es farà del 7 de juliol al 22 d'agost i comptarà amb més actuacions internacionals que mai.
Wilco, Ben Harper, Pretenders, Anastasia, Norah Jones, Jason Derulo, Luis Fonsi, Umberto Tozzi i Andrea Bocelli passaran pels jardins del Festival Empordanès. També hi haurà espai per artistes pop estatals com Estopa, Miguel Bosé, David Bisbal, Hombres G, Melendi, Dani Martín o Ivan Ferreiro, i comptarà amb un nombrós grup d'artistes catalans, entre els quals Sílvia Pérez Sánchez Cruz, Sidoní, la iaia o els Amics de les Arts. Segons el director del Festival de Cap Roig, Juli Guiu, és una de les programacions més eclèctiques que han fet mai.
El produir-se el festival en un període de temps tan curt, encara que comenci el 7 de juliol, però ja sabeu que els caps de setmana de juliol solament fem divendres i dissabte, tenim que obrir el ventall al màxim de públics possibles. Llavors, crec que aquest any hem aconseguit el festival o la programació o l'edició amb la programació més eclèctica possible. Evidentment, sense oblidar-nos que ens agrada portar a les primeres espases de cada un dels seus gèneres.
El festival que organitza la promotora Clippers amb el suport de la Caixa torna a disposar de 3,2 milions d'euros de pressupost. El preu mitjà de les entrades ronda els 50 euros.
I acabem. Comença la temporada. Montgrí Comerç aixeca el taló.
Des d'avui, els comerços de Torroella de Montgrí regalaran 100 paquets de dues entrades cadascun per assistir a 6 espectacles de la programació de l'Espai Ter. Les persones que comprin a les botigues associades a l'agrupació Montgrí Comerç podran optar a aquestes entrades amb unes bitlletes rasca-rasca. La proposta és una campanya conjunta de l'Associació de Comerciants de Torroella de Montgrí i l'Auditori Espai Ter per promocionar la programació.
Els 6 espectacles que entren dins d'aquesta iniciativa promocional són la banda del Teflon, de Cascai Teatre, el concert de la Jove Orquestra Nacional de Catalunya i Sergei Malov, Deshàbitat, de Vaivén Teatro, l'actuació de El Café de l'Havana, Porbó i Els Pescadors de l'Escala amb Indira Ferrer, l'obra L'Electa amb Ramon Madaula i Roger Coma i el concert de Gospel View Choir. Les persones que obtinguin les butlletes premiades s'hauran de posar en contacte amb els representants de l'Associació de Comerciants de Torroella de Montgrí abans del 4 d'abril per poder obtenir les entrades.
Això és tot per ara. Tornem amb el resum de l'actualitat més pròxima, quan faltin uns 5 minuts per les 9. Fins després.
Gràcies, Toni. Gràcies, Sílvia. Ara en passen 11 de les 8 del matí. I al Supermatí seguim endavant en el repàs a l'actualitat del dia. I com sempre, ampliem la visió informativa amb en Dani Cortés, tot repassant allò més destacat de la resta de Catalunya, Espanya i el món.
Supermatí, el programa que desperta l'Empordà.
El govern diu que ho té tot preparat per tirar endavant el referèndum, Dani.
Bon dia. Segons el vicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras, el govern ja ha fet tots els passos necessaris per fer el referèndum. Això el dia en què el Partit Socialista de Catalunya ha demanat al PSOE que porti els pressupostos de la Generalitat al Tribunal Constitucional si inclouen una partida o qualsevol referència al referèndum. És Miquel Iceta.
Nosaltres no deixarem d'advertir ni de combatre qualsevol il·legalitat. I ho fem en defensa de tots els catalans, en defensa de les institucions catalanes, perquè ningú les pugui posar en perill.
Iceta ha afirmat que seran beligerants contra qualsevol mesura que es vulgui aprovar al Parlament que vagi contra l'estat de dret.
Seguim. Societat Civil Catalana es manifesta contra el que qualifiquen de cop independentista.
Unes 6.500 persones, segons la Guàrdia Urbana, s'han manifestat al centre de Barcelona contra la independència i el procés sobiranista. La marxa, que s'ha fet amb el lema "Aturem el cop separatista per la llibertat, la democràcia i la convivència", l'ha convocat Societat Civil Catalana i té el suport de Ciutadans. Carlos Carrizosa és portaveu de la formació taronja.
Davant d'aquest atzucat que s'han ficat ells solets, doncs que el que han de fer és convocar noves eleccions i donar la possibilitat a que tinguem aquí a Catalunya un govern constitucionalista que aposti per la Unió i pel servei a tots els catalans.
La manifestació també té el suport del Partit Popular.
Les 8 i 13, el govern espanyol vol portar al Tribunal Constitucional la nova llei catalana antidesnonaments.
Una llei que va ser aprovada per tot el Parlament al desembre de l'any passat. L'executiu de Mariano Rajoy considera que 10 dels 18 articles de la llei podrien ser inconstitucional. Són els articles que fan referència als principals instruments de la normativa: la mediació per les famílies en casos de sobreendeutament i l'expropiació dels pisos a entitats financeres i grans propietaris que tinguin pisos buits. També el reallotjament obligatori amb lloguer social per evitar desnonaments.
Doncs bé, doncs totes aquestes mesures que contempla aquesta llei catalana són portades al Tribunal Constitucional pel govern del PP a la resta d'Espanya. Les 8 del matí, 14 minuts. Les bases de Podem voten contra la confluència amb els comuns, però amb una baixa participació.
I aquesta baixa participació podria invalidar els resultats. Hi ha votat al voltant del 9%, 3.900 persones d'un cens total de 52.000 inscrits. Atenció a la pregunta que feien, eh? Creus que aquestes condicions són imprescindibles perquè Podem participi a l'assemblea fundacional del nou partit amb Iniciativa, Barcelona en Comú i Esquerra Unida i Alternativa? Les condicions a les que fan referència són les condicions que posava Podem als comuns sobre, sobre transparència i participació. Al final, el resultat ha estat que sí, que la confluència de la Colau, si no accepta les condicions, no participaran en el nou partit. Però els estatuts de Podem diuen que perquè el resultat sigui vàlid, cal que voti almenys el 10% del cens.
Total, tot molt fàcil i molt àgil. És un quart de nou del matí. El febrer del 2017 ha estat el segon més càlid mai registrat a nivell global.
Just després del febrer de 2016, la temperatura global registrada va ser un grau més alta que la mitjana del període entre 1951 i 1980, segons les dades publicades per la NASA. Un dels llocs amb una anomalia tèrmica més destacada és la regió de l'Àrtic, on la temperatura ha estat uns 7 graus per sobre de la normal.
I acabem, el Partit Socialista Alemany escull candidat per unanimitat.
És Martin Schulz, l'expresident del Parlament Europeu. Serà l'encarregat de lluitar contra Angela Merkel a les eleccions del 24 de setembre. Des que es va saber que seria candidat, les perspectives electorals dels socialistes han millorat moltíssim. Semblava que el fet d'haver format una gran coalició amb els liberals de Merkel els havia de suposar una enorme derrota electoral, però ara ja només estan a 2 punts per sota de Merkel a les enquestes.
Gràcies, Dani. És un quart i un minut de 9 del matí.
Supermatí.
Anem amb els esports. Des de Ràdio Bisbal, amb les cròniques que en fa Joan Baixeres, el Bisbal Bàsquet cau davant del Granollers, Joan.
El Bisbal Bàsquet no aconsegueix renéixer de les seves cendres i torna a encaixar una àmplia derrota, aquest cop amb un resultat de 62-75 davant el Granollers. Tot i competir fins al final, els blancs, roig i negre sumen la 7a derrota consecutiva, que ja es va sentenciar en els darrers instants del primer i segon quart. Després d'un inici favorable pels locals amb 14-10 al marcador, el Granollers va aconseguir un 0-11 que deixava els bisbalencs sense alè. El segon quart va ser com un autèntic miratge del primer i consumia cada cop més els de la Bisbal. A la represa, els de Joan Ferrer van saber posar-se de nou en el partit i el van lluitar fins l'últim sospir. Però els 18 tirs lliures visitants a les acaballes del maig van deixar el Bisbal Bàsquet, altre cop, a l'infern del descens.
Seguim l'energia del Garbí Arena, dona la victòria.
El club amb el Garbí s'emportava la victòria davant la Roca. El maig va ser d'allò més disputat, però finalment els de Palafrugell es van endur els 2 punts amb un resultat de 28-25. La força del pavelló tenyit de roig va ser el factor clau per vèncer el partit. Després d'aquesta victòria, el Garbí suma 20 punts i s'assegura cada jornada més la permanència a Primera Catalana. Tot i conservar la 10a posició, la distància amb la resta d'equips és cada cop més àmplia. Aquesta és la línia que l'equip ha de seguir per signar una segona volta gairebé perfecta.
Gràcies, Joan Baixeres. La crònica, el resum dels partits més destacats del cap de setmana. Ara passen 2 minuts d'un quart de nou. Com sempre, recordeu que totes aquestes notícies les podeu trobar degudament ampliades a través del portal de notícies radiocapital.cat.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
Un quart i 3 minuts de nou, anem a l'agenda. Agenda que elabora minuciosament i a consciència en David Parreño cada dia a partir de totes aquelles activitats que es poden fer a casa nostra en l'àmbit cultural, lúdic i festiu.
Supermatí, el programa que desperta l'Empordà.
La Biblioteca de Palafrugell analitza avui l'obra de teatre a tots els que heu vingut.
Avui es troba novament el curs de lectura Llegir Teatre, que coordina Susana Ruiz. És un projecte del Servei de Biblioteques de Catalunya que estudia obres de teatre que es representen aquesta temporada al Teatre Nacional. En aquest cas, avui a Palafrugell parlaran de l'obra A tots els que heu vingut, de Marc Rossi.
I parlàvem amb ell la setmana passada, i és que la nova novel·la de Miquel Martín es presentarà a la Bisbal.
L'escriptor begurenc Miquel Martín acaba de publicar una nova novel·la amb el títol El riu encès. La presentarà aquest divendres al Teatre Mundial de la Bisbal, juntament amb l'actriu Olga Cercós i el fotògraf Matías Carreras, autor de la fotografia de la coberta del llibre. Aquest relat transcorre per Girona i els pobles de la vall de Camprodon. Miquel Martín publica aquesta nova novel·la amb l'editorial El Cep i la Nansa.
I acabem. L'Espai Ter ens porta aquesta setmana una colpidora obra de teatre sobre els camps de concentració nazis.
L'Espai Ter acull acollirà aquest dissabte a les 9 del vespre l'obra titulada Assaig T4 de la companyia Tràfic Teatre. És una de les obres finalistes del Premi BBVA de Teatre que premia companyies catalanes. L'obra parteix del dia de l'alliberament de camps de concentració nazis i narra l'esgotador camí de les víctimes per tornar a casa.
Gràcies, David Parreño. És un quart i 4 minuts de 9 del matí. I a aquesta hora, com és habitual cada dia, anem al comentari. Comentari que en la seva edició d'avui ens porta en Dani Chicano.
Wilco, Anastasia, Passenger, The Pretenders, Paula Valls, Blaumut, Nora Jones, Estopa, Sílvia Pérez Cruz, Melendi, Els Amics de les Arts, Índia Martínez, Luis Fonsi, Dani Martín, Ivan Ferreiro i Ramon Mirabet, Suite California, Miguel Bosé, Sidoní, La Iaia, Humberto Tozzi, Hombres G, Ben Harper, Andrea Bocelli, David Bisbal i Jason Derulo. Aquest és el cartell, juntament amb un parell d'espectacles musicals familiars de l'edició d'aquest estiu del Festival del Cap Roig. Diuen que és eclèctic, perquè tothom i pot trobar alguna cosa que li agradi. A vegades tinc la sensació que l'eclecticisme del cartell d'alguns festivals, i no dic que aquest sigui el cas, és una excusa per amagar la poca imaginació dels programadors. El Festival del Cap Roig és una de les moltes opcions existents a l'hora d'organitzar un cicle. El suport de CaixaBank fa que tingui una solidesa financera a prova de bomba i un baix risc econòmic, perquè l'objectiu principal, com en tota operació d'imatge, no és aconseguir el retorn de la despesa. Això fa possible que cada estiu passin pels jardins del castell dels Boibotsky algunes estrelles incontestables del panorama musical internacional i alguna de les figures destacades del nostre país, juntament amb algunes propostes inqualificables. La dansa ha desaparegut, la lírica va pel camí, música popular gairebé de manera exclusiva, res a dir, només constatar l'evolució de la línia de programació, sempre mantenint-se dins aquest caràcter eclèctic. Ara, i quan l'organitzó era Concert Studio i no Clippers Live. Ara bé, això també fa fugir una altra mena de públic que aprecia la varietat de llenguatges artístics en les programacions. Una varietat, per exemple, que és una de les divises del Festival de Peralada o el de la Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols. Afortunadament, però, a la Costa Brava hi ha un triar i remenar, i si un dia estàs xalant amb Pretenders al Cap Roig, el següent pot ser a Peralada assistint a un esplèndid espectacle del Béjar Baler i a l'altre a Vilabertran escoltant Matías Guerna o a Torroella de Montgui comprovant el magnífic resultat de l'experiment de la Unió de Llenguatges Artístics de Tortell, Poltrona i Albert Pla en el marc del Festival Ítaca. I no en som d'afortunats.
El comentari d'avui d'en Dani Chicano al voltant d'aquest festival. Festival de Cap Roig, que recordem us va presentar divendres i del qual avui mateix se n'han posat les entrades a la venda. Passen 7 minuts d'un quart de 9. De seguida anem amb l'alcalde de Palamós, el senyor Lluís Puig.
Tota l'actualitat de l'Empordà és el Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, estaràs més al dia de tot el que passa al teu voltant. El resum de les notícies més importants, comentaris d'opinió de personatges destacats de casa nostra, entrevistes amb els protagonistes de la notícia i el repàs a l'actualitat general perquè no te'n perdis cap detall. Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, a Ràdio Capital. I sempre que vulguis, a radiocapital.cat.
Alcalde de Palamós, senyor Lluís Puig, bon dia.
Molt bon dia.
Ja fa dies que volíem parlar amb l'alcalde de la Vila Palamosina, fa dies que tenim damunt la taula diversos temes que afecten l'actualitat del poble i volíem parlar doncs precisament amb ell. Abans, però, fem una petita radiografia, un petit resum de les qüestions a tractar amb en David Parreño. David.
Sobre la taula tenim diferents temes d'actualitat que afecten Palamós, com són el seu port, la consulta sobre una partida de 235.000 euros d'inversió, la manca de sòl industrial al municipi o el carnaval que acabem de deixar enrere. L'última polèmica ha aparegut aquesta última setmana, quan sabíem que l'Ajuntament haurà de buscar una alternativa als terrenys de la caserna de la Guàrdia Civil per mirar d'ampliar l'Hospital de Palamós.
Senyor Puig, doncs abordem primer aquesta qüestió. Ho vam saber la setmana passada. L'Hospital de Palamós no pot ser ampliat a causa d'aquesta caserna de la Guàrdia Civil, que és allà des de fa molts anys.
No és ben bé així. O sigui, diguéssim, el resum de la situació és que l'actual equip de govern segueix tinguent com a prioritat doncs poder disposar dels terrenys on ara mateix està ubicada la caserna de Guàrdia Civil, que està just al costat de l'hospital, aquesta prioritat doncs no es complia amb l'actual protocol d'intencions signat entre l'Hospital de Palamós, Guàrdia Civil i un promotor privat doncs, que havia de construir una nova caserna amb unes vivendes per a aquests agents en un altre indret del municipi, i per tant no complint-se aquestes condicions i per tant no poder tenir prioritat a l'hora de disposar aquest espai, el que fa l'equip de govern de l'Ajuntament de Palamós és posar-se a treballar per buscar una alternativa diferent per poder disposar d'aquests terrenys, i això és el que s'ha posat ara mateix sobre la taula. S'ha informat doncs a la Guàrdia Civil que l'anterior protocol signat doncs no era factible, no es podia dur a terme perquè aquest promotor privat doncs no podia assumir el cost de construcció d'aquesta caserna i aquestes 22 vivendes, i per tant ens hem emplaçat tant l'equip de govern com la resta de grups de l'Ajuntament com la Guàrdia Civil i Hospital de Palamós a tornar a treballar a veure en busca d'una alternativa que pogués posar a disposició del municipi aquest solar.
Tenen algun tipus d'espai o de terrenys ja vistos i controlats al respecte?
No, de moment no. El que s'està treballant doncs és això, intentar buscar algun altre tipus de conveni amb la Guàrdia Civil per poder arribar a un acord amb ells i que la Guàrdia Civil doncs marxés de l'actual emplaçament que està situada per poder cedir aquest espai a l'hospital, i que en un futur, no ha de ser ara immediatament, en un futur, doncs, si les necessitats així es creu convenient, doncs poder ampliar l'hospital on actualment ocupa el quartel de la Guàrdia Civil.
Senyor Puig, segueixen mantenint la idea de fer un acord a tres bandes amb algun promotor que es faci càrrec d'aquesta construcció de caserna i habitatges, o vista l'experiència, descarten aquesta possibilitat?
Doncs ara mateix encara no s'ha plantejat. No s'ha plantejat. El que hem fet nosaltres és desplaçar-nos fins a la seu central de la Guàrdia Civil per exposar-los doncs que l'anterior protocol no es podria desenvolupar, per inviable, perquè no és realitzable, i per tant els vam exposar la possibilitat d'explorar alternatives. Ells els van acceptar, no de bon grat, és clar, perquè tot el que es plantegi sobre la taula serà perdre doncs el que se'ls havia ofert en l'anterior protocol d'intencions. Segur que el que se'ls oferirà ara serà menor, però van acceptar doncs el fet de plantejar alternatives perquè aquest solar doncs en un futur pugui estar a disposició de l'hospital.
Pregunto, no sé si en termes de full de ruta s'han fixat alguna data o algun timing pel qual tenir-ho llest.
No ens hem fixat cap data en concret. El que sí que ens hem emplaçat doncs és d'anar treballant el tema i les possibilitats que es posin sobre la taula doncs anar-les desenvolupant per veure si es pot arribar doncs a un nou acord.
Senyor Puig, encara una última qüestió sobre aquest tema de l'hospital. Vostè em confirmarà si la rumorologia que jo havia sentit fa temps ja era certa o no. S'havia parlat de la possibilitat de treure l'hospital del nucli urbà de Palamós i portar-lo als afores per millorar l'accessibilitat, fer-lo més gran, millorar els serveis. Vostè en té coneixement d'això, que hagués pogut passar?
No en tinc coneixement, i la veritat és que com a alcalde de Palamós i també com a president dels òrgans de direcció de l'Hospital de Palamós, doncs aquesta no és la primera opció. Nosaltres creiem que l'hospital doncs ara mateix i durant molts anys seguirà en aquest emplaçament, i el que sí ens agrada pensar i treballar és doncs amb el fet de poder disposar d'aquest espai annex, aquest solar annex que ocupa ara mateix la Guàrdia Civil, per, si en un futur doncs es creu necessari, doncs poder fer l'ampliació en aquest àmbit.
Senyor Puig, canviant de qüestió, la Generalitat, la setmana passada, ho sabíem, reclama a l'Estat un punt d'inspecció fronterera al port de Palamós. D'entrada, la primera pregunta és què significaria això? Quin nivell de servei introduiria en aquesta infraestructura?
Bé, deixem començar pel principi, no? Crec que el tema del punt d'inspecció fronterer doncs ens ajudaria molt, perquè permetria de l'entrada doncs d'aliments i d'animals en el nostre port, la qual cosa doncs oferiria un altre àmbit de descàrrega en el nostre moll. Però jo crec que la base més important ve de més enrere, no? Fa molt de temps doncs que s'està reclamant que Palamós es pugui convertir en un port Schengen, o sigui, un port en el qual pugui acollir viatgers que venen directament de fora de la Unió Europea, i per això creiem que també seria un pas importantíssim. Ens situaria en el mapa de les escales internacionals, no només de creuers, sinó també de grans iots doncs, que podrien entrar directament a la Unió Europea per Palamós, i la veritat és que la qüestió s'està demorant moltíssim. No veiem massa interès per part de l'Estat, doncs, de declarar Palamós Port Schengen, o situant el port de Palamós un punt d'inspecció fronterera, i per tant la veritat és que nosaltres, a través dels nostres representants en el Congrés i el Senat, regularment anem reclamant, doncs, aquest fet. Les instal·lacions per part de Ports de la Generalitat, segons la informació que ens arriba, estan totes absolutament completades. Faltaria algun element tècnic per poder, doncs, comprovar l'entrada de viatgers o alguna qüestió així, però tot el que és infraestructura està enllestida per parts de Ports de la Generalitat, i per tant jo crec que ara ja el que falta és que realment, doncs, el govern, doncs, tingui ganes de que Palamós, un, sigui Port Schengen, i dos, doncs, el fet de poder instal·lar un punt d'inspecció fronterera que permetria, doncs, això que dèiem, una entrada més fluida d'altres tipus de materials, en aquest cas, doncs, aliments o animals, per al nostre port.
Jo li he de dir que en la prèvia a les eleccions generals del 26 de juny varen fer una sèrie d'entrevistes als diputats que s'hi presenten, diputats i senadors que s'hi presenten per Girona o que són del Baix Empordà, i tots ells ens contestaven que en la llista de les seves prioritats, de la seva acció de govern, hi havia la consecució d'aquesta categorització de port Schengen, tant pel port de Palamós com pel port de Roses. No sé, vostè quan parla amb ells, què li diuen? Perquè de moment és això que diu vostè, no sembla que s'hagi mogut gaire la cosa.
No, no, indiscutiblement els grups polítics que representen, doncs, sobretot l'equip de govern, o altres grups polítics que també mostren el seu interès, doncs, regularment, doncs, fan evident al govern, doncs, que no està complint una promesa que fa molt de temps que està sobre la taula, però la veritat és que no veiem cap mena de moviment. Constantment se'ns diuen sí, això ja està a punt, sí, això ja està a punt, però de veritat és que fins al dia que no veiem que aquest fet s'ha convertit en realitat, doncs la veritat és que després de tantes promeses ja no hi tenim massa confiança. De totes maneres, com li deia, insistentment, doncs, els grups que representen l'equip de govern fan demandes a través del Senat o a través del Congrés, doncs, perquè se solucioni aquest tema ja d'una vegada, i esperem, doncs, que no massa temps, en un període no massa llarg, doncs, puguem veure fet realitat aquest desig.
Escolti, vostè parlava fa un moment de la possibilitat que entressin no només més creuers, sinó més iots, i fins i tot ha parlat de mercaderies d'animals i aliments. Pregunto, avui hem sabut, o la setmana, el divendres vam saber, que la flota d'arrossegament de Palamós canvia material per ser més respectuós amb l'entorn, intentaran, ja han fet protocols també perquè l'arrossegament, la pesca per arrossegament sigui menys perjudicial pel medi ambient, i vostè em parla de la possibilitat d'augmentar el número de vaixells, de iots i de creuers que arriben, quan són tipus de mitjans de transport que, a més, deixen una gran petjada medioambiental. No sé si no és una mica contradictori, això.
Jo no comparteixo la seva opinió de que deixin una gran petjada mediambiental. De fet, en Ports de la Generalitat ens ha fet arribar, doncs, estudis de l'impacte mediambiental que poden generar, doncs, l'arribada d'aquests creuers o d'aquests mercants, i no és significativa en l'entorn, doncs, d'un municipi com Palamós. Sí, podria ser-ho, per exemple, en un port com el de Barcelona o el de Tarragona, que tenen una arribada constant i massiva de vaixells de càrrega o de creuers o d'altres àmbits, no? En aquest àmbit, el port de Palamós, doncs, l'arribada de vaixells que arriba actualment aquest any, doncs, de creuers n'arribarem sobre una quarantena d'escales, de vaixells de càrrega aproximadament devem estar sobre el mateix número, i de grans iots indiscutiblement és un tram a explorar, perquè actualment són escassíssims els iots de gran eslora, doncs, que amarren aquí en el nostre municipi. Per tant, ara no és un problema el fet de l'arribada d'aquests grans vaixells, i per contra sí que creiem que ens aportarien un bon benefici. I lliga absolutament amb el tema de la pesquera, perquè, tal com vostè diu, doncs, els pescadors de Palamós, crec que amb molt d'encert van saber veure en un moment que si ells no feien una sèrie de mesures per corregir la pesquera que realitzaven fins aquell moment, el que estaven fent era esgotar la seva gallina dels ous d'or, no? Per dir-ho, estaven matant, estaven explotant tant els seus caladors que el que estaven fent era cada vegada disminuir més aquestes captures, no? I jo crec que juntament, doncs, amb la Càtedra d'Estudis Marítims, el Museu de la Pesca, Universitat de Girona, altres àmbits d'actuació, s'han anat fent una sèrie d'estudis que els han demostrat que amb una sèrie de mesures que creuen que beneficiaran mediambientalment l'entorn, indirectament ells també tindran un benefici econòmic. Per què? Perquè aquestes captures que fan són de peixos d'un major tamany que els acaben reportant un major ingrés que no pas a les captures que feien fins ara, no? I per tant, amb aquest global, jo crec que la dinàmica que s'està establint dels recursos marítims que té el nostre municipi està encarant, doncs, una bona línia.
Senyor Puig, al respecte dels creuers, no sé si tenen algun tipus d'estudi d'impacte econòmic que genera això sobre el poble.
Se n'han parlat moltes vegades de les xifres. Jo crec que més enllà de les xifres, la importància és veure, no, que aquests creuers moltes vegades ens arriben no en temporada alta, el gruix d'aquests creuers ens arriben en els mesos d'abril, maig, juny, setembre, octubre, amb la qual cosa l'impacte que té sobre el municipi és molt més notori, perquè és clar, com vostè pot entendre, doncs una arribada de 700, 800, 1.000 turistes de cop en el nostre municipi al mes d'octubre té una incidència que seria molt menor si això ho fessin en el mes d'agost, no? Per tant, per nosaltres l'important és el tema de quines dates arriben aquests creuers, i sobretot el que nosaltres estem treballant és intentar aconseguir, doncs, que aquests creueristes augmentin la despesa que fan en el nostre municipi, no? Cal recordar que una de les nostres lluites que tenim és que aquests creueristes, diguéssim, tots els àpats els atenen pagats a dalt del vaixell, no? Doncs bé, nosaltres estem intentant d'encetar campanyes perquè el creuerista vegi com una experiència, doncs, el fet també de provar de consumir gastronomia en el nostre municipi, una experiència de veure l'entorn natural que té molt a propet, i per tant és amb el que estem treballant, no? Amb el fet no només de l'arribada del creuer en el nostre port, sinó que aquests creueristes consumeixin experiència Palamós o del seu entorn immediat, no? I és la nostra lluita que estem tinguent ara.
Senyor Puig, canviem de qüestió. Fa unes setmanes parlàvem amb el portaveu de l'Associació d'Empresaris Industrials de Palamós, el senyor Guillem Martín, que reclamava celeritat en el desencallament del polígon industrial de Palamós. Quina és la visió actual del govern i en quin punt està la qüestió?
Mire, la visió del govern és una visió molt realista, que si algú ara mateix busca algun espai industrial, alguna nau industrial a Palamós, no la trobarà, perquè tot el sòl industrial està consumit i totes les naus industrials d'aquí Palamós estan ocupades. Per tant, si algun empresari vol iniciar una aventura empresarial o per necessitats de la seva empresa necessita ampliar o canviar de lloc, doncs el seu negoci, ara mateix aquí Palamós no ho pot fer, i per tant la necessitat de desenvolupar sòl industrial al nostre municipi és urgent i realista, i amb això l'equip de govern, doncs, hi està treballant, reformulant, doncs, l'espai industrial que s'havia dissenyat en l'anterior POM i que per una sentència judicial, doncs, va ser tombat, i el que estem fent ara nosaltres és redefinir-lo, reduir l'àmbit que s'havia dissenyat en l'anterior POM, acotar-lo a l'entorn de l'actual Hutchinson, diguéssim, que és una indústria ja preexistent en l'àmbit de la Pietat, i intentar, doncs, implementar tota una sèrie de mesures perquè aquest polígon sigui el màximament integrat en el seu entorn, no? I bàsicament el que estem fent ara, doncs, és treballant en aquest sentit.
De l'oposició n'ha arribat a sortir fins i tot la idea que se'n vagin a pobles veïns.
Sí, el que passa és que nosaltres això no ho contemplem. Nosaltres creiem que els empresaris palamosins han de poder desenvolupar la seva activitat dintre del nostre municipi, i per tant nosaltres aquesta idea, doncs, l'hem descartada absolutament, perquè no la compartim, i per tant creiem que ha de tenir sortida els empresaris palamosins que puguin desenvolupar la seva activitat dintre del nostre municipi.
Senyor Puig, canviem de qüestió. A principis de mes sabíem que l'Ajuntament consultarà els ciutadans sobre una partida de 235.000 euros d'inversió. S'obre així la veda, diguem-ne, a un procés participatiu, a un nou procés participatiu en un altre poble de casa nostra. Quina és la intenció de l'Ajuntament respecte d'això?
Doncs mira, la nostra intenció va en doble sentit. Primer, donar el màxim d'informació possible a la població en referència doncs, al pressupost de l'Ajuntament. Juntament amb aquest fulletó doncs, de participació, també hi havia un fulletó que donava informació sobre el pressupost municipal, perquè creiem que la gent, si volem que participi, ho ha de fer amb el màxim d'informació possible. Per tant, primer, informació. I segon, doncs, saber doncs, els nostres conciutadans què pensen de les inversions que anem a realitzar en el nostre municipi. Aquest any s'ha doncs, centrat, com molt bé vostè diu, amb 235.000 euros de la partida d'inversions, unes que fan referència al Passeig del Mar i places urbanes, i les altres que fan referència a enjardinaments, mobiliari urbà i parcs infantils. I aleshores la consulta és en un doble sentit. Primer, què volen que fem en aquests àmbits, quines qüestions volen que prioritzem en aquests àmbits del passeig del mar i de les places urbanes, i la segona qüestió que pot decidir la població és quin percentatge de diners vol destinar a uns projectes o als altres. Nosaltres creiem doncs, que és un procés de participació important, innovador. Varis ajuntaments doncs, ja s'han posat en contacte amb nosaltres per poder doncs, que els hi puguem explicar com hem dissenyat aquest procés de participació, i ara el que queda és que la gent de Palamós que participi, que opini, perquè per nosaltres la seva opinió és molt important.
L'Ajuntament de Palamós tenia pel pressupost del 2016 una partida de 22 milions, gairebé 600.000 euros, si no vaig errat. Em pregunto, aquests 235.000, li faig la pregunta que li faig a tots els alcaldes de casa nostra quan parlem sobre aquest tema. La voluntat de l'Ajuntament de Palamós és mantenir aquest tipus de partides més aviat reduïdes o d'ampliar aquesta participació ciutadana a temes molt més estructurals?
Bé, nosaltres la intenció és anar evolucionant i anar endavant amb aquest tema. L'àrea de participació, doncs així ho està treballant, i a través del seu Consell de Participació Ciutadana ja estan dissenyant doncs, altres línies en les quals doncs, la ciutadania també pogués opinar en altres àmbits del pressupost. El que passa que nosaltres sempre diem el mateix, no? Que per fer una participació profunda doncs cal un procés d'aprenentatge també de la població, no? No a vegades per anar de pressa doncs les coses surten més bé. I per tant nosaltres creiem que cada pas s'ha d'anar fent d'una forma segura, d'una forma consolidada, perquè d'aquesta manera sí que aconseguirem obtenir una participació de qualitat, no? Nosaltres preferim una participació de qualitat que no de quantitat, tot i que no ens enganyem, ens agradaria que molta gent doncs, pogués entrar en aquests processos de participació. Però sí que és veritat que quan la gent ha de fer una reflexió, ha de fer doncs, un treball que va més enllà només de posar unes creuetes sobre quin projecte vull tirar endavant, doncs a vegades la gent es reté, no? I per tant nosaltres aquest procés de participació ciutadana que volem que vagi evolucionant cap endavant, ho volem fer d'una forma tranquil·la, d'una forma segura, perquè volem que surti bé.
Senyor Lluís Puig, alcalde de Palamós, gràcies per atendre la nostra trucada. Hem fet una repassada ràpida a alguns dels principals temes que afecten el poble. Deia, gràcies per atendre la nostra trucada i seguirem de prop també l'actualitat de Palamós.
Moltíssimes gràcies a vosaltres i a disposar pel que necessiteu.
Que vagi molt bé, bon dia i sort.
Bon dia.
Ara passen 7 minuts de 8:45 del matí.
Supermatí, el programa que desperta l'Empordà.
Aquestes són les cançons que ens agrada recuperar dels 90, cançons que són hits però cançons que passen a la història també pel seu valor per si mateixes. The Sidewinder Sleeps Tonight formen part de la discografia essencial dels REM, els Rapid Eyes Movement. 3:15 de 9 del matí, esteu escoltant el Supermatí, ara de la mà d'Emiliana Torrini, aquesta es diu Jungle Drum.
Matí.
avui ens hem despertat nostàlgics dels 90. Mireu per on. Ain't that a lot of love? Simply Red, la veu portentosa i espectacular del pèl roig més famós del Regne Unit, Mick Hucknall. A punt per tancar el programa. Abans, com sempre, farem un últim repàs a les notícies per marxar i per sortir de casa ja acabats d'estar informats de dalt a baix. Com sempre, un últim repàs informatiu que fem, com és habitual, de la mà d'Antoni Selles i la Sílvia Pedret.
Tot el que necessites per estar al dia, al Supermatí.
Setmana decisiva pel pacte de govern a Palafrugell, Toni.
Bon dia. La intenció de l'alcalde Juli Fernández de retirar les atribucions de cultura de la regidora convergent Maite Frigola i traspassar-les al socialista Xavier Roques ha tornat a tensar la corda entre el PSC i CiU fins al punt que el pacte podria trencar-se aquesta mateixa setmana. L'agrupació local del PSC té previst analitzar en les pròximes hores una remodelació del cartipàs, que atorgaria cultura a Roques, el qual ja va tenir aquesta competència en l'anterior mandat. L'alcalde Juli Fernández insisteix que cal una sacsejada per donar un nou impuls a l'àrea i obre la porta a fer altres canvis per salvar l'entesa de govern. De la seva banda, el soci de govern adverteix que no tolerarà decisions unilaterals.
El líder del grup municipal de CiU i primer tinent d'alcalde, Albert Gómez, recorda que els canvis sempre s'han fet des del consens i que si l'alcalde ho decideix pel seu compte, això suposarà la fi del pacte. Aquesta nova crisi és un pas més en la inestabilitat de l'entesa entre PSC i CiU i posa de manifest que l'episodi anterior es va tancar en fals. Llavors, la polèmica va sorgir quan la direcció intercomarcal d'Unió va plantejar a Juli Fernández que mantingués l'alcaldia fins al final del mandat, en contra d'allò pactat amb Albert Gómez. El convergent ha d'assolir l'alcaldia en el darrer any, però Unió i el mateix Fernández ho qüestionaven en considerar-lo un trànsfuga perquè l'acord s'havia firmat quan encara militava a la formació democristiana.
Seguim mesures provisionals a l'estiu per combatre les habituals retencions de trànsit a Torroella.
El Servei Català de Trànsit implementarà aquest estiu diferents mesures per atenuar les retencions habituals a l'entrada de Torroella de Montgrí. Seran accions de caràcter provisional i que s'aplicaran temporalment als moments de més intensitat de trànsit. L'objectiu és evitar que el trànsit de pas que prové de la Costa Brava Sud i va cap a l'Alt Empordà hagi de passar pel centre de Torroella.
Per això se senyalitzaran vies alternatives amb una distància suficient perquè els conductors puguin seguir els seus desplaçaments sense haver de patir les retencions del pont del Ter a l'accés sud de Torroella. Aquestes mesures s'afegeixen a la intenció de l'Ajuntament de Torroella de construir una rotonda a l'entrada del municipi just després del pont del riu Ter per desviar el trànsit en dos ramals, un cap a l'Estartit per darrere del carrer Fur i un altre cap a l'Espai Ter. D'aquesta manera s'evitaria el trànsit pel centre, tal i com explica el regidor d'Urbanisme, Jordi Colomí.
Nosaltres voldríem començar aquesta legislatura. En aquesta rotonda estem treballant de valent per intentar desenvolupar-la aquesta legislatura. Ja ha començat alguna reunió amb els actors implicats. És una de les prioritats perquè creiem que aquestes cues que se'n generen a la carretera d'entrada de Torroella vinguin de Pals, està calculat i està demostrat que ens generen una gran pèrdua en tots els sentits.
De cara a l'estiu, les mesures del Servei Català de Trànsit es complementaran amb una millora de la informació que es pot canalitzar via GPS i a través dels mitjans de difusió de la xarxa del propi servei.
Seguim mantenir el guaret i els controls i fer controls preventius són les claus per la lluita contra el cargol poma.
Els arrossaires de Pals confien que les darreres mesures preventives s'erradicaran del tot la plaga del cargol poma, detectada l'any 2015. El Departament d'Agricultura ha decidit mantenir el guaret a la parcel·la afectada pel focus de cargol poma de Palau Sator i Fontanilles i a 5 més del voltant, amb l'objectiu d'erradicar definitivament aquesta espècie invasora de la zona arrossera de Pals. A més, s'han incrementat els controls preventius.
El sector confia erradicar al 100% la presència del cargol poma. Així ho ha assegurat a Ràdio Capital el president de l'àrea de defensa vegetal de l'arròs de Pals, Josep Pericay. En una entrevista al Supermatí, Pericay ha destacat també que el cargol poma va arribar a l'Empordà provinent del Delta de l'Ebre i encara no s'expliquen com.
Això va ser així, a més, els anàlisis genèrics que s'han fet d'aquests cargols així ho van demostrar, que exemples que tenien el mateix genotip que hi havia en l'Ebre. Per tant, és evident que van venir d'allà, aquests cargols. La manera, la forma i qui, això se'ns fa pràcticament impossible de poder-ho saber. Tothom va quedar molt estupefacte, com te pots imaginar, però ningú hi troba cap explicació lògica.
Amb tot, Pericay descarta que algú introduís aquesta espècie invasora a l'Empordà de forma intencionada. Les mesures acordades amb el sector preveuen paralitzar 6 parcel·les que sumen 13,6 hectàrees. Per compensar els agricultors, el govern els indemnitzarà amb 1.269 euros per hectàrea afectada. Aquesta xifra suposa un increment de 120 euros per hectàrea respecte del període anterior. Agricultura va anunciar fa un any que donava per pràcticament erradicat el focus aparegut fa 2 anys, quan es van detectar 4 cargols adults i 27 postes.
Les 8:57. Hi ha canvi de material en la flota d'arrossegament a Palamós.
Les 17 embarcacions de pesca d'arrossegament que formen part del pla de gestió de la gamba de Palamós comencen a renovar les seves xarxes aquesta setmana. Les noves són un 25% més amples que les anteriors, amb quadrats d'uns 50 mil·límetres que faciliten el pas de les gambes més petites.
Segons fonts de la confraria citades per El Punt avui, aquest canvi respon a un increment de la presència de gamba petita amb una captura d'uns 700 quilos diaris. L'objectiu és facilitar que les gambes puguin créixer i reproduir-se. D'altra banda, les confraries de pescadors del Mediterrani estudiaran com donar resposta al possible enduriment de les condicions per rebre subvencions europees. Segons una informació de Diari de Tarragona, la nova normativa de la Unió Europea condicionarà les ajudes a no cometre cap infracció durant l'any anterior i els 5 posteriors a les ajudes per maquinària, instal·lacions i suport a la veda.
Es posen a la venda les entrades pel Festival de Cap Roig.
Des d'avui ja es poden comprar les entrades per l'edició d'enguany del Cap Roig Festival de Calella de Palafrugell. Aquesta edició es farà del 7 de juliol al 22 d'agost i comptarà amb més actuacions internacionals que mai.
Wilco, Ben Harper, Pretenders, Anastasia, Nora Jones, Jason Derulo, Luis Fonsi, Umberto Tozzi i Andrea Bocelli passaran pels jardins del Festival Empordanès. També hi haurà espai per artistes pop estatals com Estopa, Miguel Bosé, David Bisbal, Hombres G, Melendi, Dani Martín o Ivan Ferreiro, i comptarà amb un nombrós grup d'artistes catalans, entre els quals Sílvia Pérez Cruz, Sidoní, la iaia o els Amics de les Arts. Segons el director del Festival de Cap Roig, Juli Guiu, és una de les programacions més eclèctiques que han fet mai.
El produir-se el festival en un període de temps tan curt, encara que comenci el 7 de juliol, però ja sabeu que els caps de setmana de juliol solament fem divendres i dissabte, tenim que obrir el ventall al màxim de públics possibles. Llavors, crec que aquest any hem aconseguit el festival o la programació o l'edició amb la programació més eclèctica possible. Evidentment, sense oblidar-nos que ens agrada portar les primeres espases de cada un dels seus gèneres.
El festival que organitza la promotora Clippers amb el suport de la Caixa torna a disposar de 3,2 milions d'euros de pressupost. El preu mitjà de les entrades ronda els 50 euros.
Gràcies, Toni. Gràcies, Sílvia. Recordeu totes aquestes notícies, els àudios d'aquest programa i tota l'actualitat de l'Empordà al nostre portal de notícies.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
I abans de marxar, un apunt per la previsió del temps, Martí Seguer.
Avui a les 11:29 comença oficialment la primavera i ho farà, com ho ve fent els darrers dies, amb un ambient assolellat i bones temperatures que arribaran fins als 23 graus de màxima, mentre que la mínima es quedarà sobre els 6. Els propers dies encara seran força tranquils i de cara a dimecres esperem que ens creui un front que ens portarà una baixada de les temperatures i algun ruixat.
Tornem demà a les 8.
Supermatí amb en Miquel 40.
Que vagi bé, bon dilluns.